Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
11 i 9 minuts al matí, iniciem la segona hora del Sant Cugat a fons i pràcticament hem hagut d'esperar un mes per aconseguir fer gairebé el ple. Ens ha faltat el 15.
Falta un.
Però avui podem dir que jo estic millor que Luis Enrique perquè vaig recuperant algunes de les baixes. I avui ho entendreu perquè avui us presento els habituals. Jesús Galindo, Marc Lorenzo, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
I els recentment incorporats a la tertúlia aquesta temporada, l'Àlex Massana, bon dia.
Bon dia, Carme.
I el Manel Delgado, bon dia.
Hola, Carme, bon dia.
Déu-n'hi-do, us heu fet de pregar aquesta temporada.
Ara hem de fer una crida al Félez, per això.
Sí, perquè jo l'onada no la faré fins que no estigueu tots.
Que vingui, que sembla que s'està amagant, que veu que el Barça no va gaire bé i sembla que s'amagui,
Farem podria bronca. Ser.
Li fotrem bronca,
Podria ser. Jo he anat dient al llarg d'aquestes setmanes que em sentia una mica Luis Enrique per les baixes que tenia ell i les baixes que tenia jo en aquesta tertúlia, però ara em penso que la papereta de Luis Enrique és bastant més difícil que la meva, perquè si en tenia poques, tot i que ha recuperat alguns, ara té la del senyor Messi, que aquesta sí que fa
mal. Un contratemps que tenia el millor jugador del món, el millor jugador de la història lesionat, a qui no li afectaria, no? Però jo considero més que les baixes dels... O sigui, evidentment Messi es notarà moltíssim, no? Però les baixes dels secundaris fa que no tinguis més que un 11 amb un petit canvi per jugar a partits... Dos mesos que seran molt, molt difícils pel Barça per juntar peces, moure coses, canviar sistemes... Dos mesos complicats, tot i que el calendari no sigui del tot exigent.
No, la baixa de Messi jo considero que és importantíssima, baixa vital, vull dir que el Barça ho nota molt, però a mi hi ha una altra baixa que em preocupa més, la d'Iniesta, perquè Iniesta era el que sense Messi, el que podia controlar una mica allò, posar una mica d'ordre i dir tirem endavant i així, i perds aquesta segona peça que dius és una mica l'escudero que hauria anat al darrere del Messi i hauria dit va, s'hauria fotut tota l'esquena i apa, i endavant, i hem perdut aquest també. Llavors no tenim el Rafinha, que és el que...
Un altre, el que també s'ha lesionat.
Sí, clar, és que són baixes, però la de Messi és molt important, però és que les altres baixes que tenim també són molt importants.
Home, de fet, l'altre dia, a la banqueta, quan el partit amb el Leverkusen, hi havia una banqueta... paupèrrima, molt justeta, amb molt poques possibilitats.
A mi realment el que em fa més por de tot, i jo crec que amb Rafinha va començar tot, es pot dir...
Amb
Rafinha va començar tot, i és el que al Barça li faltarà un fons armari que serà importantíssim per les tres competicions poder fer rotacions. Més enllà de que el Messi de per si és una baixa importantíssima, com heu dit, perquè és el que genera el joc, el que toca tots els registres, el que fa els gols, les assistències, però a mi el no tenir fons armari, per mi això serà algo que el Barça ho portarà arrossegant fins a desembre i patirà moltíssim per poder estar viu en les tres competicions.
Manel, tu com a entrenador que ets, sí. Ets entrenador de categoria nacional.
Sí. A l'atur.
I ja trobarem feina.
Ja trobarem feina.
Avís per anar abans.
Avís anar abans. No, jo ara estic pensant en Luis Enrique, que sí. Quina papereta té amb tot aquest reguitzell de baixes.
Sí, Luis Enrique, com a entrenador d'un equip d'altíssim nivell i que ha d'aspirar necessàriament a guanyar-ho tot, particularment a la Lliga Espanyola, doncs, de setmana en setmana ha de guanyar el partit corresponent, pues ara té el problema de les lesions, abans tenia el problema de l'overbooking i el d'haver d'explicar-se el fet de les rotacions, i bueno, i és una carrera d'obstacles a l'infinit, que deia un jefe que havia tingut jo quan era jove, no? Ara la situació és complicada perquè no només Messi, que és el jugador més desequilibrant que té el Barça en aquests moments i de les darreres temporades, sinó a més jugadors que són molt, molt importants en l'esquema de joc del Barça, pues no poden jugar. I el calendari és exigent i el Barça està en tres competicions i això pues, se li farà llarg. S'ha de dir que, a més, aquest any, com a novetat, jo crec que molt nociva, el fet de no haver pogut reforçar el planter durant el període de pretemporada amb aquesta sanció de la UEFA, això ho desvirtua una mica tot, perquè tens jugadors que no pots fer servir, que no poden participar, que no poden competir, i ja no és que arribi al desembre, sinó que al desembre hauran d'agafar to competitiu a pressa, de pressa i corrents, perquè bueno, l'equip ho necessita i continuarà tenint baixes importants. No,
i,
Toni, no?
I que al gener ja pots haver perdut la Copa del Rei i el Mundial de Clubs.
Sí, no?
I haver perdut pistonada a la Lliga.
Punts importants a la Lliga.
I haver quedat segon a la Champions, el qual és un lastre i et condiciona ja. Exacte. Del gener en endavant. O sigui, exacte, per tant, són 2 mesos o 3 mesos molt perillosos, sí, sí, en aquest, sí, sentit.
Sí. Li preguntant a Luis Enrique en una roda de premsa si ell firmava arribar com estem a Nadal, jo crec que ara amb la baixa de Messi, a més s'aguditza, sí, això, però jo crec que ell va negar-ho, però jo crec que arribar com sigui,
clar, i que... sota la taula firma.
Exacte,
si fa falta.
És que aquesta és la clau, a veure, clar. Jo crec que ara el Barça, i aquí el Luis Enrique va tirar una pulla als mitjans i a tothom en general, al públic, no, i a l'afició,
sí, sí,
de dir... No, però a més jo trobo que encertada aquest cop, que se li ha donat poca, sí, importància, passant molt, sí, per sobre, però encertada. Dic, no piteu a l'equip ara. A veure, jo entenc que amb tot l'equip complet, quan no juga malament, l'afició té tot el dret del món i és lògic que piti l'equip i foti bronques i tot això. Ho entenc. Però amb la situació que està el Barça de bajo mínimos, de dir que d'això, doncs, el que interessa ara és treure endavant. És igual, ara deixem-se d'estils, de jocs, de l'estil del Barça i de tot. Deixem-se d'això.
El que demostra és que aguantar. El futbol, la caducitat dels èxits és immediata.
Clar.
Estem parlant d'un equip que ve de guanyar tot el que es pot guanyar, pràcticament, excepte la Supercopa d'Espanya, que en teoria no, ni s'hauria d'haver jugat perquè va ser campió de Copa, exacte, i de Lliga al mateix temps. I això, l'afició, un partit dolent amb un bon equip, perquè el Bayer Leverkusen és un bon equip, que va venir a plantejar el partit, a tenir la pilota, a ser valent i anar a buscar a dalt.
No, i tant.
Sí.
Et surt un partit gris, per dir-ho així, i la gent de seguida oblida absolutament tot, no? I, bueno, i és futbol i és el nivell d'exigència que té la banqueta del Barça.
A més, que el que desencadena els xiulets, si no recordo malament, és una jugada de Sandro, que perd la bola, que... Ostres, el xaval li ve a sobre en 2 mesos, tant ell com a Munir, unes responsabilitats que en principi no hauria d'agafar.
Exacte,
vull dir que
no,
si de primeres xixi, estàs matant el xaval que ha fallat un parell de boles, ostres, fem-nos-ho mirar.
Ho deia un exjugador, o no sé si era un aficionat ja de... No, sí, un exjugador em sembla que ho deia, de que, ostres, és que no sap la gent que no ha viscut temporades anteriors, parlo anys 80, 70, 60, de que el que s'ha aconseguit fins ara és algo que en la vida s'havia pogut aconseguir, i que a la de en 3, o en 3-2-1 ja estiguis xiulant aquest equip, o sigui, és algo que sembla mentida que ens malacostumem a les coses, A la vida ens malacostumem, i jo crec que és algo ja genètic.
No, a veure, ens malacostumem i a més el nivell d'exigència, a vegades el nivell d'exigència, les exigències s'han de mesurar una mica, perquè tu pots exigir amb el Barça de fa 4 o 5 temporades, el de famós del Pep Guardiola, d'això i així, tu pots exigir perquè hi havia una cantera i podies exigir que la cantera estigués a primer nivell i 11 jugadors de la cantera, el d'això, però actualment, per desgràcia, sí, però per desgràcia actualment, i això jo ho vinc apuntant de fa molt temps, la cantera del Barça actualment ha fet una baixada, que és lògica, perquè les canteres són coses cícliques. Les canteres són cícliques. Vull dir, i la cantera del Barça actualment ha fet una baixada a nivell de produir jugadors, de sortir jugadors que diguis de nivell, que diguis, aquest pot arribar al primer equip. Jo ho estic veient des d'allà fa uns anys, quan ja estaven els 11 de la cantera dalt, jo veia que al darrere no hi havien.
Llavors, tu no pots exigir que cada base i l'únic que hi ha és la danya, l'únic potable.
A nivell d'afició, tu no pots exigir que hi hagin, de que per què no agafen 5 jugadors de la cantera i els posen, si és que no hi són.
No, és que no hi ha.
No hi són, per desgràcia.
No.
I no és perquè siguin dolents els xavals i això, sinó perquè les canteres, aquí tenim un tècnic que en sap més que jo, molt més d'això. Però les canteres, si tu vas analitzant la història, jo porto uns quants anys amb el món del futbol, són cícliques. Hi ha una temporada que et surten jugadors, hi ha una temporada que no et surten, 2 temporades tens baixón, els filials estan 2 temporades que són meravellosos i llavors es renova tot perquè venen els juvenils i són els últims.
Sí, molt bé, però és cíclica, però tu ho has de corregir d'una altra manera, és a dir, si a més tens un factor com és el que diu... Bueno, però si a més és un factor que tens a la FIFA que evidentment et capa per poder fitxar, però tu has d'intentar corregir aquests factors i dir, vale, tinc la Marco Asensio que no em poso d'acord per 500.000 d'euros. Conya? i portes a Halilovic, em sembla perfecte, i portes a Douglas per 4 o 5 quilos. És que estem fallant, estem fent coses que, de veritat, tenim també en les nostres mans poder corregir aquest factor cíclic i aquest factor extern exogen, que és el de la UEFA, també. I, no, i tampoc s'ha aconseguit. Perdona. Llavors, quan s'acumulen tots aquests factors, el que acaba passant, doncs que tenim...
Has apuntat una solució que és molt vàlida, però no amb els circumstàncies actuals. Perquè les circumstàncies actuals, Marco Asensio ara el tindria sentat com a l'Aleix Vidal i el Turam, el tindria a la grada, no, perquè no podria estar jugant.
Quan va poder venir Marco Asensio, hagués vingut al B i l'hagués pogut pujar a l'A.
Però llavors, o sigui, tu preveies llavors una sanció, preveies unes coses, et feia falta aquest jugador?
Jo no sóc el club, però jo crec que el club... alguns se n'ensumaven, eh? No crec jo que els hi vingués de...
No,
ostres, de sorpresa.
A veure, de la nit del dia no, però jo crec que sí que hi havia l'esperança de que no s'arribés a l'extrem aquest.
No, de tota manera, moltes vegades el futbol s'ha escrit i s'escriu i s'escriurà en base a circumstàncies que moltes vegades són sobrevingudes, no? El fet del canvi, jo crec, més important de la història del Barça, que va ser l'arribada a la banqueta d'en Pep Guardiola, i el que això ha suposat després, recordareu les primeres decisions, van ser fer fora a un tal Ronaldinho, a un tal Deco, i en la mateixa roda de premsa un tal Eto'o, que me'l vaig haver de quedar perquè no va tenir sortida de transfer en aquell moment, i el tio va fer 38 gols. I a més d'això, com que a la caixa no hi havia ni un duro, el club em va dir, el president em va dir, tira de baix. I de baix venim de pujar de tercera divisió a segona B, amb un tal Pedrito, amb un tal Busquets, que no es coneixia pràcticament ningú, i que després han donat el rendiment tan extraordinari que han donat. No? Llavors ara, el futbol que té aquests capricis fa que un jugador del planter que no té cabuda en un primer equip acabi anant amb una Juve, per exemple, i t'acaba eliminant de semifinals de Copa d'Europa, per exemple, Morata, no?, al camp del Madrid, o que jugadors que se'ls ha augmentat, jo crec que amb una velocitat, amb una inflació molt, molt elevada al seu nivell competitiu, com és el cas de Munir, que és un nano que ha fet 3-4 bons partits amb un juvenil, 3-4 bons partits amb una fase final d'un campionat d'Europa juvenil, i poc més, automàticament és internacional per l'absoluta espanyola, i d'aquell moment ja comença a ser un crac mundial. Bueno, doncs ara toca que ho demostri. No? Aquest pobre nano ara es trobarà amb la pressió que entre tots
que li faran... Una cosa que no pot donar.
O que Sandro, Munir i el resta de jugadors que estan en aquests moments en el primer equip del Barça, l'any passat, a segona divisió, i jo vaig veure només que 15 partits en directe al mini, van fer una temporada indolent. Indolent, que és la paraula per definir-ho. Un gent que passejava pel verd. Perquè ells estaven en el primer equip. I com a premi de baixar de categoria se'ls porten a la final de Copa de Champions. Vull dir que
aquest és el
una mica de coherència
cremar,
de tant en tant, Manel, no estaria malament.
El problema de cremar certs jugadors als cicles abans d'hora, també. Potser perquè tu és a dir, et porta a la situació o perquè tu realment vols provocar-ho, però al final acabes cremant
et porta jugadors, la situació, actualment, perquè si no, qui poses? Si t'has desfet del Pedro, no tens jugadors i al darrere veus que no hi ha ningú més, aquí poses. O sigui, és una cosa que et porta a la situació.
I la situació, Jesús, ens porta que aquesta jornada tenim un altre partit que li toca una bona...
Una traqueta.
No? Sí. El camp del Sevilla, el Sánchez-Pizjuán, i el Real Madrid visita els veïns, l'Atlético. Parlem una mica de com veieu aquesta jornada i sí que m'agradaria que introduíssim una mica l'estat dels equips que se suposa que són els capdavanters a la Lliga Espanyola, com Barça, Real Madrid, Atlètic de Madrid, que sembla que estan tots una mica al ralentí, que no han acabat de rutllar.
Només hi ha dos equips que estan jugant bé, per mi, Villarreal i Celta. Villarreal i Celta són els dos únics equips que estan jugant bé en aquest moment. Perquè ni Madrid, perquè Madrid ha tingut uns partits dolentíssims, però bueno, es treu al davant perquè es treu al davant.
No, jo
no
crec
tots,
que
perquè no s'ha tret.
El Madrid té estones de jugar molt bon futbol.
Ha tingut Betis i Espanyol. I amb bastantes facilitats.
Jo crec que...
Li falta James, que és molt important. Espera quan recuperi James.
Quan juguen amb quatre tios al mig i es deixen de Bales, i perquè Bales sembla com que és recepta de Florentino, que s'ha de posar l'onze titular. I quan juguen amb Benzema i Cristiano a dalt i juguen amb quatre mitjos, jo crec que el Madrid toca molt, molt bé la bola i El que va és que...
Una cosa és tocar bé la bola i l'altra cosa és jugar.
Tampoc acaben d'arrullar, d'acord, estic d'acord. Però considero que el Madrid està un pèl per sobre de Barça i Atlético, que a priori són els que estan, els tres que han d'estar lluitant per la Lliga. Si posem
el
Madrid, el Madrid ha patit molt amb el Màlaga, ha patit molt amb el Granada,
Jesús,
encara que va guanyar el Granada.
Jesús, no t'enganyis, quan junti James, Kroos i Modric, allò generarà un futbol que...
I quan tinguis a Messi, Iniesta, Rafinha...
No. Al mig del camp, Kroos, Modric i James, allò generarà un futbol que fliparàs, amb colors, però fliparàs. L'any passat ja vam veure algun destello, dit tan malament, i va ser espectacular. El Barça li va passar per sobre al mig del camp, Manel, o sigui...
L'any passat vas tindre una temporada i tu mateix has dit vas tindre destellos.
Busquet, no, deixa't d'Iniesta, Busquets, Rakitic. Tu fots Modric, James i Kroos al mig del camp i allò és una animalada de futbol. O sigui, i no ho tenim. I a mi em fa... Jo m'agradaria tenir aquest mig del camp, un parell d'aquests jugadors, el Modric, per exemple. O sigui, és que és així. És així, s'ha de reconèixer.
El Madrid té un onze inicial de moltíssima qualitat, però també és veritat que també té un entorn molt, molt pressionant i molt qüestionador de qualsevol decisió, més si la decisió la pren un tal Benítez, no? Que és un nouvingut i que està en quarantena, com a mínim, perquè, bueno, no té el pedigrí que molts madridistes haguessin volgut i perquè molts madridistes estan esperant amb l'escopeta carregada el fet de que s'hagi prescindit d'un senyor com Angelotti que, si més no, ha aconseguit els resultats que ha aconseguit, no? De tota manera, la jornada que deia la Carme pues, es presenta un cop més apassionant perquè un derbi sempre és un derbi. L'Atleti té molta necessitat de justificar davant la parròquia un bon partit perquè ve d'una desfeta a Champions i perquè a més l'Atleti de Madrid, tot i els reforços, no està en el nivell de l'any passat. I el Barça té una visita més que complicada al camp del Sevilla, que estan les mateixes. O sigui, ha guanyat un partit necessita. Des que ha començat la Lliga.
Sevilla i València estan molt malament.
I venien del subidon d'haver jugat una Supercopa d'Europa, però al final s'estan quedant amb no res i necessitarien una victòria que, encara que el Barça vagi amb moltes baixes, la lectura per un Sevilla és d'heroi, no?
No, a veure, és que el Sevilla també estem parlant de les baixes del Barça, però el Sevilla està en la situació també, que està per les baixes que té, el Sevilla no té defensa titular no n'hi ha cap.
I el desgast que li està suposant competir la Champions amb els equips
el partit de l'altre dia del
però
Sevilla
ja no és desgast, si tens un desgast però sí, sobre sí, no tens jugadors
és, no, per això, o sigui, li sumes els dos factors suma dos factors no excluir el teu factor.
Jo, de totes formes, tornant a Udo Madrid, la plantilla que dius i el centre del camp que dius que com a qualitat individual i així jo no tinc cap dubte, és boníssim.
I em deixava Isco, però, al mig del
sí,
camp.
Sí, d'acord.
Fots aquests quatre i
està
però
els quatre no et jugaran, això segur.
Bueno.
No et jugaran bueno. Els quatre. De moment no han jugat, bueno. Ja porta una temporada. Però la temporada passada també ho tenien,
I té Kovacic.
La temporada passada també ho tenien, tot això,
Sí, però van tenir moltes... També. Però van tenir Modric lesionat dues vegades, Van tenir James lesionat. No van poder formar aquest...
Futbol,
no.
El futbol és això,
Però no van poder formar... Aquest mig del camp no el van poder formar en cap moment. Espera't quan el formin, que el formaran. O sigui, apartat.
Tu estàs atemoritzat pel Madrid.
No. Jo veig el futbol i veig qui són els jugones, els que al mig del camp la remenen i la toquen.
Saps què passa? Que Jesús deu pensar que tu estàs veient l'equip de la Play.
No.
Saps allò? Quan et muntes l'equip i dius, ostres, només amb els noms?
No, quan juguin, espera't si serà el de la Play o serà el de veritat.
A mi, de moment, l'Isco i el James estan tots en condicions i jo encara no els he vist jugar junts pràcticament mai.
Doncs espera't quan els vegis.
Però és que, els veurem?
No. Jo crec que el James ja
està bé, no.
Clar,
vale, el James ja està a punt de sortir.
És com t'ho col·loques?
El James està a punt de sortir.
Sí, d'acord.
I jo et dic que el Benítez tindrà la tentació de fotre un mig del camp amb Modric, Kroos, Isco i James. Un més adelantat o més a mitja punta, però creant allà quatre jugadors.
Ja ho parlarem, a veure quants cops veiem els quatre junts, si Bale està bé. Si Bale està malament, d'acord.
Ojalà Bale estigui
si Bale bé
i treguis un jugon del mig del camp. Però espera't quan juguin els quatre. No,
és que
en juguin tres.
És que no jugaran tres.
Iniesta, Rakitic i Busquets no tenen res a fer.
El problema del Madrid, en quant a jugadors, jo no en nego que hi ha molta qualitat i així. Però el problema del Madrid és que el Madrid té un senyor al darrere, que és Florentino Pérez, que fitxa per noms i fitxa per d'això sense mirar, escolta,
el Barça tenia Kroos.
Deixa'm parlar, més igual que tingui el Barça. Jo t'estic parlant de la situació actual. El Madrid és un equip que en els últims temps ha fitxat sense necessitar. Això vol dir que ha fitxat jugadors de molta qualitat però que no es necessitava l'equip en aquell moment. Si tu fitxes un James, fitxar l'Isco és absurd. o fitxen un o fitxen l'altre, perquè no els necessita tots dos, perquè són dos jugadors que tenen que jugar de titulars.
I
els dos de titulars no jugaran.
Juguen sis competicions com jugava l'any passat al Madrid.
Però no et jugaran. No et jugaran.
Senyors, no acabem, jugaran. Acabem la tertúlia amb una porra? Sí, hem d'acabar.
Oi.
Acabem la tertúlia amb una porra. Una porra. Qui jugarà a la porteria del Barça al partit del Sánchez Pizjuán? Ter Stegen o Bravo?
Jo crec que encara Ter Stegen.
Ter Stegen. Manel?
Ter Stegen.
Amb una cosa estaré d'acord amb el Galindo, Ter Stegen. Ter Stegen.
Ter Stegen. Doncs ara faltarà que...
Jugarà Bravo.
Que posi Bravo. Sí, Luis Enrique. Molt bé, Jesús Galindo, Àlex Massana, Manel Delgado, Marc Lorenzo, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Us espero divendres.
Sí,
no faltarem.
Molt bé, perfecte, gràcies, bon dia.
Sant Cugat a fons.